la rematada d'Uris. Mare meva, quin gol acaba de fer aquest senyor que té 38 anys, però que encara és capaç de fer gols espectaculars pel seu equip. Arribar i moldre.
Així ho vivíem ahir a la TDT, a Atlètic 1, Barça 0, golaç de Duris al final del partit, que va sentenciar un Barça ahir molt desdibuixat, un Barça inofensiu, amb dues rematades al pal aïllades, amb control de pilota però sense profunditat, amb un Dembélé perdut, versió desesperant, diguem-ho així, amb un Griezmann desubicat i, en definitiva, amb un futbol més aviat pobre. És aviat, és la primera jornada, però la pregunta és si estem davant d'un accident o d'alguna cosa més. Ricard Torquemada, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, David.
I gràcies també per ser una temporada més amb nosaltres al Tot Gira. Suposo que has tingut temps per pensar, per revisar. No sé si has pogut tornar a veure alguna cosa.
Sí, l'he vist el
sencer,
partit.
Una altra vegada?
Sí, sí.
I has tret alguna conclusió en fred avui que ahir se t'escapés o no hi poguessis aprofundir prou?
Sempre trobes alguns detalls que en directe se t'escapen perquè no pots mirar tot arreu i els racons del futbol són il·limitats. Però vaja, en línies generals no m'ha canviat l'opinió sobre el partit. Potser han estat més qüestió de detalls que ja potser va denunciar Valverde. La primera part he vist el Barça una mica passiu, no ha estirat gaire la pressió, no ha tingut l'ambició o la passió per pressionar més amunt, com més arrepenjat, com una mica a remolc del que proposava l'Atlètic. Ha faltat una miqueta d'alegria amb la pilota, prendre decisions més atrevides. Però vaja, detalls sobre les línies generals del que ens vam moure ahir, que va ser un partit molt igualat, molt semblant, a mi em va recordar molt el de la temporada passada, on el detall el va marcar Duris, i el futbol ja passa, a vegades que en partits que així, qui té aquell detall genial guanya el partit. El Barça té més qualitat individual, però Duris va firmar una obra d'art.
Ahir no hi era Messi, tots ho sabíem, però et preocupa que hi es generés tan poc en atac?
Bé, una mica en la línia de la temporada passada, sí, clar. No tant que hi hagi Messi o no hi hagi Messi, perquè la temporada passada, sembla més, Messi va ser i el Barça no va generar gaire cosa més. A vegades tenim la sensació que tot es mou en claus individuals i jo crec que es mou més en claus col·lectives. Messi no hauria de ser qui fomentés que el Barça tingués més arribades, sinó qui ajudés a marcar les diferències. I és l'equip qui ha de ser capaç de col·lectivament trobar camins cap a la porteria rival. I em preocupa relativament, perquè som la primera jornada de Lliga i ara dèieu l'enquesta i jo crec que això s'ha de posar en valor. La pretemporada ha estat una pretemporada accidentada, Messi estava lesionat, Suárez només va poder jugar 35 minuts, Griezmann ha jugat 3 partits amb el d'ahir com a extrem esquerre, és a dir, ha conviscut molt poc amb Suárez, no ha vingut per jugar de nou. O sigui que hi ha coses que el Barça ha de millorar i ha de créixer, que queda molta temporada per davant. El que sí que és un toc d'atenció, perquè el Barça comença la temporada com la va acabar la passada, i aquí sí que, des del punt de vista del rendiment, aquesta és una dinàmica que el Barça hauria de trencar ja per canviar la cara, per tenir una cara més alegre.
A Valverde, segurament si ens quedem amb coses, amb detallets d'ahir, per exemple, ens podem quedar amb la valentia de Valverde, perquè va fer una cosa que no ens té acostumats, que és deixar a la banqueta no un, sinó dos intocables, com són sobretot Sergio Busquets i també Rakitic. Va apostar pels joves, amb De Jong, amb Alanyà, amb Sergi Roberto, en aquesta nova ubicació al mig del camp. La pregunta que es poden fer avui molts culers és perquè va ser valent, què és el que li van faltar a aquests tres jugadors? Si hem de carregar sobre ells o el partit no els va ajudar en aquests tres jugadors?
No, jo crec que el partit no els va ajudar. El gran canvi, com dius, de la temporada passada a aquesta, és la decisió de Valverde de desafiar alguns galons. Jo crec que ahir va fer una declaració d'intencions. Sabia que estratègicament no era només un partit de Lliga, sinó era l'inici d'una etapa on ell ha d'intervenir per, diríem que, donar oportunitats a més futbolistes, per no caure en un any més d'inèrcia, de gestió de la inèrcia, i ho va fer, va sacsejar l'equip. El que passa és que això no garanteix triomfs, ni garanteix resultats, ni tampoc tan a curt termini. No? O sigui, jo crec que la lectura positiva és que ara mateix no sabem quin és l'11 titular del Barça, i aquesta ha de ser una bona una bona...
Home, això amb Valverde és notícia, perquè amb ell clar, és fàcil, fins ara havia sigut fàcil.
Clar, per això dic que jo crec que aquesta és una bona notícia perquè trenca el ritme, diríem, que amb el qual venia el Barça. No? O com deies, abans era fàcil fer l'11 i ara mateix ja veurem què passa d'aquí 15 dies perquè el futbol és dinàmic. No sabem quin és l'11 de Valverde. Jo crec que això és bo per la competitivitat de la plantilla, per iniciar un nou cicle. No sabem si De Jong jugarà més de mig centre o jugarà més d'interior. No sabem com s'adaptarà Griezmann a la banda esquerra. Jo sóc molt escèptic amb la ubicació de Griezmann, perquè sóc escèptic amb el fitxatge de Griezmann, perquè crec que no era un fitxatge necessari, era un fitxatge prescindible. Però ara que ja hi és a l'equip, Valverde ha de saber trobar química entre Messi, Suárez i Griezmann i no serà fàcil. I per tant aquí el Barça, sobretot a la part de dalt, necessita temps. Si el Barça hi hagués empatat a 0, no hauria canviat gaire cosa. El Barça hauria perdut, hauria guanyat un punt més, però no hi hauria aquest signe de preocupació. És veritat que la derrota sempre deixa una ferida més oberta, però diríem que és un inici que no... Que si resta perquè tens la sensació que ha canviat poca cosa, però que això acaba de començar.
Ara anirem Griezmann, que ja has apuntat cosetes, però torno al mig del camp i amb el tema de Young, que home, se li ha de reconèixer, malgrat no va ser el partit més brillant, va voler manar amb pilota i sense, se li veu aquesta personalitat que sobta per la joventut que té, i això és el que sens dubte l'ha fet segurament arribar al Barça, li va faltar potser la connexió amb els davanters... La gran pregunta, tu el veus de mig centre? És a dir, tu el veus ocupant el lloc de Busquets o creus que també ho pot fer jugant d'interior?
Sí, jo crec que és molt polivalent i crec que jugarà més minuts d'interior que de mig centre. Jo crec que Busquets serà el mig centre titular del Barça aquesta temporada. El que sí que és veritat és que restarà molts minuts respecte a altres temporades. De Busquets estem parlant d'un cas únic, que és que en 11 temporades no ha tingut cap crisi, diríem, amb els entrenadors. Ha estat titular sempre, en temporades on el Barça i la selecció espanyola han arribat a instàncies finals de gairebé tot. Per tant, el desgast dels 11 anys de Busquets són com els de 20 anys d'un altre jugador. I Busquets també necessita tenir descansos. I això és molt important perquè veiem el millor Busquets. Ara bé, la posició de mig centre la coneix molt millor Busquets que De Jong. De Jong no ha jugat gaire amb el mig centre posicional. A l'Ajax jugava amb Xona com a doble pivot i li costa molt estar, diríem, respectant les posicions. Tot i això, és un futbolista tan brillant, té tant talent, interpreta tan bé el joc que ho dissimula molt bé. Però jo crec que De Jong i Busquets conviuran molt. És veritat que hi ha un punt de dubte, un interrogant, perquè a la pretemporada crec que no han coincidit ni gairebé mitja hora. I aquí és on et genera també una altra de les... del que dèiem, quin serà l'11 titular del Barça, no ho sabem. No sabem quins plans té Valverde. Però vaja, a mi m'estranyaria molt que Busquets perdés, diríem, un rol prioritari a l'equip.
Vinga, va, vaig al tema Griezmann, que és un dels temes estel·lars d'aquesta pretemporada i que jo crec que serà durant tota la temporada, que jo l'he batejat com el fitxatge calçador, perquè tinc la sensació que d'una manera o l'altra l'hem d'encabir. I clar, ahir ja vam veure aquest problema, no? Tu ara ho deies, jugant a la banda esquerra, sembla que perd aquesta connexió amb la porteria. És evident que és aviat i que evidentment se li ha de donar temps perquè trobi aquests automatismes amb la resta d'equip, però aquesta sensació de calçador tu l'has tingut des de sempre, no? Sí, des d'abans que fitxés pel Barça.
Mira, el cas Griezmann i el cas Neymar són casos similars. Són calçadors, o com ara deia l'Orfeo, futbolistes que mouen com ha dit, em sembla, el negoci del futbol, no? I que són icones, i potser el president del Barça, Bartomeu, també pensa com Florentino Pérez que tenir, diríem que cares reconeixibles a l'hora de parlar de negoci de futbol és important pel club perquè mou altres mecanismes. No? Però des del punt de vista futbolístic és una evidència que el Barça no necessitava Griezmann, per mi, de la mateixa manera que no necessita Neymar. Te'ls poso els dos en el mateix pack. I crec que l'arribada d'un és fer un nus que Valverde ha de desfer, i si l'arribada de tots dos és fer ja, no sé, no entenc de nusos, però si n'hi ha un més complex, doncs serà el doble nus, diríem, i serà més difícil. Estem parlant de jugadors amb una gran personalitat, amb un talent individual inqüestionable, però que no són complementaris. Per exemple, Hem parlat molt dels tridents, però tenir tres jugadors, a més, fins i tot, en el cas de Griezmann, que diria que és més calçador que el de Neymar, perquè Neymar, Suárez i Messi ja han demostrat que en un moment de la seva vida van trobar la capacitat de ser complementaris, perquè un és un esquerrà que va com Messi de fora cap a dintre i que té llibertat, un altre és un dretà que va de fora cap a dintre a l'altra banda, i Suárez, diríem, és el nexe d'unió i el finalitzador. Però Griezmann té un problema, que el seu perfil bo és el mateix que el de Messi, és esquerrà, és un segona punta, se sent còmode en el joc interior, se sent còmode arribant a porteria, i clar, jugar a la banda esquerra, tot i que ahir amb Valverde a la sala de premsa vam discrepar sobre això, perquè ell deia que un esquerrà a l'esquerra se sent còmode, un esquerrà a l'esquerra se sent còmode en segons quin futbol, és a dir, si ha de ser un extrem que arribi a la línia de fons perquè té un davanter centre que remati, però Griezmann és un altre d'aquests jugadors que necessita el gol com a benzina, perquè són futbolistes que cotitzen de manera individual i que és molt difícil que Griezmann s'oblidi de les xifres. Aleshores, Griezmann com a esquerrà a l'esquerra, el seu punt fort l'allunya de porteria. Tot i això, jo crec que en aquests minuts que ha combinat i ha conviscut amb Suárez, demostra que és un futbolista intel·ligent, que té registres, que se sap adaptar, però és molt difícil que veiem la millor versió de Griezmann, perquè s'està adaptant a una posició que no és natural, a un perfil que no és natural, que l'allunya de porteria, que l'obliga a treballs més secundaris, més foscos. L'altre dia veia Pedro al Chelsea i ningú s'ha plantejat repescar Pedro. I Pedro és un perfil molt més complementari per Messi i Suárez futbolísticament que el de Neymar, perquè quan ja hi ha dos jugadors tan autosuficients i dos futbolistes amb tants galons, jo crec que el tercer d'un trident normalment ha d'assumir molt treball, ha de saber ser un actor secundari. Tres actors principals és molt difícil que facin funcionar un equip. Quan hi ha dos actors principals amb tanta potència, jo sempre prefereixo un actor secundari per compensar la línia des del punt de vista del sacrifici, de les desmarcades a l'espai, de moviments més, menys egoistes i més altruistes, més solidaris, més conscient que el seu rol és un rol de complement de dos jugadors espectaculars. I tot i que Griezmann ho pugui fer, i tot i que Griezmann ve d'un equip com el de Simeone, on tothom diríem que pensa en l'equip, no crec que hagi nascut per fer això.
I en Dembélé què hem de fer? Perquè cada vegada són més els culers que perden la fe i que es desesperen i que s'empipen i que veuen que avui toca la versió desesperant. I ahir va ser la versió desesperant.
Sí.
Aquesta irregularitat que preocupa molt. Clar, explicant tot el que expliques, fa la sensació que si veiem aquest Dembélé, el nus encara és més gran.
Sí. Home, jo he de dir que jo sóc un defensor de Dembélé, em sembla un jugador amb una qualitat diferencial i amb coses que no té cap altre jugador al món, que és jove però que té un interrogant, diríem, no? Per la seva, com dius, distraccions, per la seva irregularitat, per la seva falta de consistència, per les seves lesions, i per tant és normal que generi aquest dubte. El Barça ha de decidir si aposta per Dembélé o no aposta per Dembélé. Si l'aposta per Dembélé és incondicional, Valverde i els seus companys l'han d'ajudar a que millori, han d'estar a sobre perquè sigui més constant, més intens, que estigui més concentrat. La qualitat la té. Si l'aposta per Dembélé no és incondicional i hi ha dubtes, és millor no apostar per Dembélé. És millor oblidar-te, dimitir d'aquesta carrera. Dembélé només admet la confiança il·limitada, encara que això pugui suposar un fracàs a llarg termini. Perquè, com dius tu, qui ja es desespera amb Dembélé mai confiarà en Dembélé. És normal, perquè obre aquests interrogants i depèn de la perspectiva i de cadascú com pensa o com mira, doncs hi ha gent que va dimitir de seguida el primer revolt i hi ha gent que mantenim la confiança, malgrat que també ens fa dubtar aquesta falta de continuïtat.
Si és el Dembélé versió millorada, ajudarà a desfer el nus. Si és el Dembélé desesperant, el nus encara serà més gran. I ja no vull ni imaginar si acaba arribant Neymar, que aleshores el nus serà, ja no americà,
dies,
sinó un nus d'un nom estrany que encara no s'ha inventat. Però bé,
15 dies per saber la mida del nus.
I a veure si, espero que sigui això que explicava l'Orfeo, una partida de farols. Mira, ho firmo ara mateix. M'encantaria que fos una partida de farols.
Podria ser.
Quedaríem tots contents. Ricard, un plaer com sempre. Gràcies.
Igualment.
Per ser amb nosaltres al Tot Gira. Una abraçada.
Adeu.